Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. L'Ajuntament permetrà ampliar l'espai de terrasses, de bars i restaurants aquest estiu. Les noves mesures per prevenir contagis de coronavirus obliguen els restauradors a separar les taules a 2 metres de distància i reduir aforament. Per això l'Ajuntament, com a mesura excepcional, aquesta temporada permetrà ampliar l'espai de les terrasses i així poder posar més taules. A més, també es farà un descompte del 50% de la taxa d'ocupació de la via pública del total de metres que tingui cada local. Ho comentarem amb tot detall parlant amb la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres. Molt bon dia i bona hora a tothom. Avui és dimarts 12 de maig i també tenim previst explicar els temes que ens presenta ara mateix en Josep. Bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Hi ha hagut una nova defunció per coronavirus a l'Hospital Sociosanitari de Lloret i avui ho explicarem. És la 8a víctima mortal per la Covid-19 en aquest centre. També farem un repàs de les darreres dades als hospitals del nostre territori. A partir de demà, el centre de distribució d'aliments començarà a funcionar al pavelló municipal d'esports. L'Ajuntament i Càritas han canviat la ubicació perquè el magatzem del carrer Girona havia quedat petit, ateses les circumstàncies. En parlarem amb la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez, a qui també li preguntarem per la tercera ronda de trucades a la gent gran que es fa des de la secció de Benestar i Família. Parlarem amb la gerent de l'empresa Altimir, Carme Cernicharo, per conèixer tots els detalls de la formació que s'ha començat a fer dins del pla integral que l'Ajuntament ha impulsat per poder oferir una destinació segura aquesta temporada. Són cursos adreçats als treballadors del sector turístic perquè sàpiguen quines mesures d'higiene i seguretat cal prendre davant la Covid-19. L'Ajuntament de Lloret i la Fundació Guitar col·laboren perquè 50 infants puguin seguir el curs de manera virtual. En parlarem amb la presidenta de la Fundació, Cristina Cabanyes, i amb el regidor de Coordinació de Govern, Jordi Saiz. I acabarem parlant amb una parella que han tingut un fill en plena pandèmia. Què representa haver de donar llum en un moment com aquest? Avui ho sabrem, parlant amb José María Muñoz, que fa pocs dies ha estat pare per segona vegada.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara i fins les 9 del matí, a banda, com sempre, de la previsió del temps i de la pinzellada que farem a l'actualitat general. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, que avui fem possible Rosa Giral, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs 8 i 3, el que fem és saludar Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació meteorològica. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui tindrem un altre canvi de temps. El vent girarà cap a vent marítim, d'entre llevant, gregal. Això farà que augmenti la humitat i que la temperatura quedi bastant més frenada al migdia. Avui serà un dia molt més fresc que no pas ahir. El termòmetre, de fet, es quedarà ben bé 3, 4, 5 graus, fins i tot per sota del que va marcar ahir al migdia. Un dia, per tant, mig ennuvolat, amb núvols que aniran a més amb el pas de les hores i cada cop més insegur. Al vespre es podrien escapar algunes primeres gotes. En general, durant el vespre i primeres hores de la nit seran fenòmens aïllats i puntuals, però de matinada els ruixats podrien guanyar protagonisme i ser una mica més destacables. Sobretot matinada o primeres hores ja d'aquest dimecres és quan és més probable que plogui amb una mica més de ganes. Demà, un dia però variable, tot i aquests ruixats de primera hora, en general les clarianes també tindran el seu protagonisme, també hi haurà estones de cel mig ennublat i amb clarianes, i de cara a dijous, nova pertorbació. En aquest cas sembla que arribarà més aviat cap a la tarda, primeres hores podria haver-hi força sol, però a la tarda i vespre, altre cop pluges, en aquest cas segurament més abundants, fins i tot que no les que puguin aparèixer aquest dimecres de matinada, pluges de 5-10 litres per metre quadrat. Dissabte seria un dia més tranquil, però al cap de setmana podríem tenir altre cop alguns ruixats més dispersos, per tant la inestabilitat que no acabarà de marxar aquests pròxims dies. Tot plegat amb temperatures que també aniran canviant. Demà, per exemple, entrarà vent de Garbí, que tornarà a fer pujar el termòmetre. Esperem que sigui el Garbí protagonista, amb cops de 30-40 km per hora de cara a aquest dimecres, però en general, bona part de la setmana tindrem un ambient fresc i molt menys càlid, molt menys d'estiu que no pas el dels primers dies de maig.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. A afegir només que si ens fixem en l'estació meteorològica de Protecció Civil, ara mateix al barri del Rieral, aquí a Lloret tenim 15 graus de temperatura, la humitat al 94% i aquí al centre el termòmetre ens marca 17 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dimarts 12 de maig i volem començar destacant una notícia que llegim a la portada del Punt Avui, i és que la policia de Lloret ha multat el rector per haver fet missa amb gent. Es va evacuar el temple enmig de les queixes de la trentena de feligresos presents. Una notícia que destaca en portada aquest diari, on hi llegim com a titular principal fase 1, calaix 0. Obren a mig gas comerços al Camp de Tarragona, Ebre, Pirineus i Aran. La sortida de menors fa 15 dies no ha fet repuntar el nombre de contagis. Nous casos a la Xina i a Corea, però, alerten del perill de rebrots en la desescalada. A la imatge que il·lustra aquesta notícia s'hi veu poca gent passejant i a les terrasses de la Rambla Nova de Tarragona en el primer dia de la fase 1 del desconfinament. També sobre coronavirus, indignació per les cues de gent al Pertús per anar a comprar tabac, i una molt bona notícia que se n'han fet ressò molts mitjans de comunicació i que ho veiem en portada al Punt: guanya la lluita amb la Covid-19 amb 113 anys. 113 anys, la dona més gran de Catalunya, que viu des de fa 20 anys a una residència d'Olot, ha guanyat aquesta lluita al coronavirus. També ho llegim al diari de Girona, que diu això, doncs, que una dona de 113 anys que resideix a Olot supera el coronavirus. És Maria Branyes, que és la persona de més edat de Catalunya i viu a la residència Santa Maria d'Altura. D'altra banda, però, el titular principal al diari de Girona és que la Costa Brava viurà un estiu sense actes massius. Palafrugell repensa el format de les havaneres de Calella i Blanes es fa la idea que no podrà fer el concurs de focs. Platja d'Aro tallarà el trànsit a l'avinguda principal a les tardes per fer-la de vianants, mentre que Roses promourà la gastronomia i el medi ambient. També es fa ressò el diari de Girona amb una imatge que ho il·lustra de les cues quilomètriques al Pertús. I és que hi ha hagut llargues cues aquest dilluns, allà de clients francesos i sense respectar la distància de seguretat d'un metre i mig entre persones. És l'escenari que ahir al matí es va viure als carrers del Pertús durant el primer dia de desconfinament a França. Molts francesos van aprofitar per anar a comprar tabac molt més barat que el seu país. També es fa ressò el diari de Girona que Girona tanca la setmana amb més morts però menys contagis. S'ha passat de 70 a 78 morts els darrers 7 dies, mentre que els casos positius han baixat de 749 a 386. I finalment, en plana política, el Parlament investigarà els geriàtrics amb l'oposició de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. És a dir, tots els grups de la cambra hi han votat a favor, excepte el govern, Junts per Catalunya i Esquerra, que no estan d'acord en investigar la gestió del govern del virus a les residències de gent gran.
La resta de diaris avui obren amb les següents informacions. El País diu que el govern firma amb els agents socials ampliar a finals de juny els ERTO. El Periódico diu retard al pagar a uns 300.000 aturats per ERTOs. El diari La Razón, primera denúncia col·lectiva per al coronavirus contra el govern. El diari Abre obre dient creix el malestar pels criteris del desconfinament. L'ABC, una oferta de sol i platges lliures de coronavirus. I El Mundo avui obre la seva portada amb el titular declarar que no es tenen ingressos ni haurà prou per cobrar la renda mínima.
I repassem altres notícies que també creiem interessants de la jornada. Per exemple, que Educació treballa per acollir al setembre tot l'alumnat cada dia, però amb aules desdoblades.
Es prioritzaran els alumnes dels 0 als 12 anys per facilitar la conciliació familiar i ja s'ha demanat als centres que estudiïn el nombre d'espais disponibles. La resta de cursos sí que podrien aplicar un model d'aprenentatge que seria mig presencial i mig online.
Un model que veurem quan acabi tot, si seguiria aplicant. Si té bons resultats, entenem que es podria estudiar aquesta possibilitat. En tot cas, el conseller insisteix en la reobertura abans d'acabar aquest curs, amb la intenció de reobrir els centres al juny en els territoris que hagin entrat a la fase 2.
Segons el conseller, s'obriran per als alumnes que estan a punt de fer un canvi d'etapa, és a dir, de sisè de primària, de quart d'ESO i de segon de batxillerat. Per a la resta es preveuen tutories individualitzades i voluntàries.
I de cara a l'estiu ja s'estan preparant casals hotels i colònies.
La Generalitat recomana organitzar-los de manera flexible i progressiva i adaptar-los a les mesures de seguretat per evitar el contagi. Per exemple, els nens hauran de menjar i dormir a 2 metres, dur mascareta i fer-se controls de temperatura.
Uns casals i unes colònies ben peculiars, veurem finalment què és el que s'acaba fent. En tot cas, també s'està adaptant al món dels rodatges. A finals de maig, però, només s'hi atreviran produccions petites, amb repeticions de seqüències, entrevistes de documentals o sèries diàries per televisió.
Ho faran, però, canviant per complet la fisonomia dels sets, per complir amb les distàncies, adaptant guions per evitar abraçades i petons, doblant camerinos o prioritzant localitzacions interiors.
Una de les sèries que podria tornar als rodatges és Com si fos ahir, de TV3, sèrie diària. I gairebé el 90% dels catalans creuen que tornarem a estar confinats abans d'un any.
És el que conclou la cinquena onada del baròmetre de TV3 i Catalunya Ràdio, que mostra un augment del nombre de persones que pensen que no es contagiaran de coronavirus.
Esperem que no es compleixin aquests pronòstics. A l'abril, un 31% dels enquestats creien que era poc probable que agafessin la Covid-19, mentre que avui ja són un 44% els que pensen que no es contagiaran.
L'estudi també posa de relleu que un 62% dels enquestats creu que el govern espanyol s'ha precipitat en la desescalada, mentre que només un 31% creu que ja hi ha prou mesures sanitàries per iniciar el desconfinament com amb seguretat.
I un altre estudi alerta que la salut mental d'un 45% dels espanyols està en risc per la crisi del coronavirus.
L'estudi que ha fet la UOC en 3 països europeus alerta que 6 de cada 10 espanyols s'han sentit en algun moment tristos, deprimits o desesperats pel futur.
Ja es preveia, però ara ja és oficial. El primer Primavera Sound ha ajornat l'edició d'aquest any fins al 2021.
Els organitzadors han indicat que les entrades seran vàlides per a la pròxima edició i inclouran beneficis especials, o bé, se'n podrà demanar el reemborsament a partir del 3 de juny.
El festival es farà del 2 al 6 de juny del 2021. I a banda del coronavirus, Guanyem Badalona ha acceptat repartir-se l'alcaldia amb el PSC, però no a parts iguals.
La formació liderada per Dolors Sabater ha demanat als socialistes el vot a favor, tot i no tenir tancat un acord. Però el PSC manté que ha d'estar assignat abans del ple d'investidura que es farà avui al migdia.
Doncs aquest és el repàs de l'actualitat general quan són les 8 i 13.
Hola, amics. Sóc la Carme de Can Guidet. Us voldria donar les gràcies per tot el suport que ens esteu donant. Estem molt agraïts. Nosaltres continuarem cuinant com sempre hem fet. Us ho portarem a casa o podeu venir a buscar. Moltíssimes gràcies i bona sort a tothom.
Restaurant Can Guidet. Fes les teves comandes al telèfon 972 37 16 59 o al web canguidet.cat. Dimarts, nit i dimecres, tancat.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bar El Toro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606-884-882 o al 972-3729-04. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8, de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu. Nova Ràdio
Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passa ara d'un quart de nou del matí. Molt bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts a la ràdio de Lloret de Mar. Avui el tema destacat de la jornada és que l'Ajuntament permetrà aquest estiu, de manera excepcional, l'ampliació de l'espai de terrasses de bars, restaurants i cafeteries. La decisió l'han pres unànimement el govern i l'oposició.
El consistori ha pres aquesta decisió davant l'excepcionalitat del moment amb l'objectiu d'ajudar a salvar llocs de treball i afavorir l'obertura i la viabilitat econòmica dels establiments. És per aquest motiu que autoritzarà que bars, restaurants i cafeteries augmentin la seva capacitat de terrassa en compensació de la pèrdua d'espai que pugui venir derivada de les limitacions d'aforament i separació de taules a què obliguen les mesures de seguretat per evitar contagis de la Covid-19.
Des de l'oposició han volgut expressar la seva opinió tres grups municipals.
Escoltem Miguel Gracia de Lloret en Comú, Francisco Pastor del PSC i Lluïsa Baltrons de Força Lloret.
Esta medida sobre las terrazas, adoptada por los 21 regidores y de carácter excepcional mientras dure esta reducción al 50%, va dirigida a parar el golpe económico a esos trabajadores y a ese pequeño autónomo de la restauración y la hostelería. Y en ese sentido nos hemos puesto todos de acuerdo y remamos todos juntos para que el golpe económico hacia ese sector sea lo menor posible.
El gobierno tendrá que hacer un trabajo importante de vigilancia, porque no nos podemos olvidar que la medida de ampliación de las terrazas se autoriza para ayudar a que no se destruyan los puestos de trabajo de los camareros y camareras de los bares y los restaurantes de Lloret de Mar.
Nosaltres pensem que la millor resposta a les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 es troba en el consens. Des dels diferents grups municipals i les nostres respectives propostes, s'està treballant per aconseguir minimitzar el seu impacte. En el cas de les terrasses, creiem que l'Ajuntament ha d'empatitzar i ajudar els negocis del nostre municipi i creiem que és positiu ampliar l'autorització de l'ús de la via pública i reduir la taxa d'aquesta ocupació al 50%.
Aquesta mesura es farà mitjançant decret d'alcaldia i tindrà caràcter temporal, per la qual cosa no suposarà cap variació en l'ordenança de via pública. A més, es preveu un descompte del 50% de la taxa d'ocupació de via pública del total de metres que cada local tingui aprovat ocupar.
Cal tenir en compte que els bars, restaurants i cafeteries que fins ara no disposaven de terrassa o la tenien en un retranqueig privat, també podran fer la seva sol·licitud per la mesura extraordinària.
L'any 2019 van haver-hi 208 establiments que van tenir el permís per posar una terrassa amb un import total de 323.000 euros de taxa. Aquesta mesura s'inclou dins del Pla Integral de Mesures de Prevenció que està duent a terme el sector públic i el privat per adaptar la destinació per l'estiu. Doncs el que fem aquí al Bon Dia, Bona Hora és parlar-ne amb la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que la mesura s'adreça tant als locals que ja tenien terrassa a la via pública com als que no, no? Entenem que la idea és ajudar a tot el sector.
Doncs sí, aquest any, com bé ja heu explicat, estem davant d'una situació excepcional, per tant, entenem que hem de prendre mesures excepcionals i aquesta és una d'elles, per això podem dir que serem més permissius i que permetrem posar terrasses a tots aquells que ho demanin dintre de que sigui viable. Tot i que serem més flexibles, les terrasses passaran per la comissió de viabilitat, val? Per garantir tant mateix la seguretat de tant la gent que estigui a les terrasses com la gent que passi per la via pública.
Perquè en aquest sentit, què és el que es valorarà? Com hauran de ser aquestes extensions de terrassa? Quins requisits hauran de complir?
Doncs serem més flexibles en el sentit de que potser en alguns llocs determinats es pugui posar en càrregues i descàrregues, seria una opció, o a trossos de calçada que fins ara no permetíem, però sí que hem de garantitzar que hi hagi un mínim de distància també perquè puguin passar vianants per la via i en el cas de que ocupin algun càrrega i descàrrega, pues, mesures de seguretat perquè si hi hagués algun impacte d'algun vehicle, doncs no prenguessin mal la gent que està a les terrasses.
I regidora, què han de fer les persones que vulguin? Perquè entenem que els restauradors que vulguin ampliar la terrassa han de fer la sol·licitud, no? Perquè deia que ho haurà d'analitzar l'Ajuntament, cas per cas.
Sí, el que demanaríem és que el més aviat possible entrin a ser sol·licituds, a poder ser un croquis del que ja, bueno, que teníem fins a l'actualitat i el que els agradaria demanar. Llavors aquestes instàncies s'analitzaran cas per cas, serà una feina molt acurada a través de la Comissió de Viabilitat que es reunirà tants cops com calgui a la setmana per tal de desencallar totes aquestes terrasses el més aviat possible i que un cop per l'Ajuntament no sigui un entrebanc a l'hora de crear aquestes terrasses, perquè el que volem nosaltres és garantir el màxim de llocs de treball i que els autònoms i els petits empresaris i els empresaris en general puguin salvar la temporada tot i les circumstàncies.
Aquí a Lloret i a comarques gironines en general vam tenir una mica de decepció perquè esperàvem entrar a la fase 1 aquest dilluns i finalment ens hem mantingut a la fase 0. Sembla que dilluns vinent podríem ja entrar a la fase 1. Tenen constància des de l'Ajuntament si el sector de la restauració té ganes ja d'obrir, si s'està preparant per obrir ja les terrasses la setmana que ve?
Tenim constància que hi ha una part important que sí. De fet, crec que els bars i restaurants i cafeteries estan fent un esforç importantíssim aquests dies. Ho podem veure amb el servei de takeaway i delivery. Realment, a les darreres setmanes s'hi han sumat molts perquè el que el volen és reactivar l'economia i intentar sortir d'aquesta situació que estem vivint.
I, clar, dèiem que es permetrà ampliar les terrasses perquè la terrassa actual, diguéssim, en molts locals els quedarà petita perquè han de complir certes mesures, no? Els restauradors estan preparant totes aquestes mesures per garantir la seguretat dels clients quan vulguin anar a fer una cervesa, a menjar alguna cosa o a fer una mica de vida normal, però amb totes aquestes mesures, no?
Sí, de fet la destinació fa setmanes que ens preparem i els restaurants i bars i cafeteries, com no pot ser d'una altra manera, estan fent un gran esforç, igual que tots els sectors, per tal de que un cop passem a la fase 1 i puguin obrir els seus establiments amb l'anomenat la nova normalitat, tot i que encara estarem a fase 1, amb la gent se senti segura i complim amb tota la normativa de distància, de neteja, de desinfeccions. S'està fent un esforç molt important per part de tots els sectors perquè aquesta situació arribi el més aviat possible.
Dic que ara, d'aquí uns minuts, parlarem precisament amb la gerent de l'empresa Altimir, que està fent uns cursos de formació que ofereix l'Ajuntament de manera gratuïta per tot el sector perquè es pugui preparar bé amb totes aquestes mesures de seguretat. I afegir, regidora, també la mesura que es permet ampliar la terrassa amb una bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de via pública per aquests metres que se'ls aprovarà, no? Hauran de pagar, però a meitat de preu, diguéssim.
Sí, això és una mesura que s'ha consensuat govern i oposició, o sigui, no és una, la mesura de terrasses no és una mesura acordada només al govern, cosa que els agraïm molt perquè davant d'una situació molt complicada estan remant al costat perquè creiem que units tenim més força i és com ha de ser. En aquest cas, en aquest acord havíem acordat el 50% tant de les terrasses actuals com les futures ampliacions, perquè hem de recordar que les ampliacions l'únic que els hi perdrà és intentar reequilibrar l'aforament que ja teníem, perquè amb això del distanciament de les taules, amb els metres quadrats que gaudien fins ara, l'únic que perden aforament, també el perden dins del local, el perden fora, en tant en quan ens trobàvem amb la necessitat d'ampliar aquestes terrasses perquè a molts restauradors, si no, no els hi sortien els números per poder obrir els seus negocis. Això no vol dir que l'Ajuntament estiguem contínuament treballant diferents mesures i fent números constantment perquè continuen sortint els decrets gairebé cada dia per intentar ajudar el màxim possible a tot aquest sector. Per tant, entenem que l'acord actual és del 50%, però s'estudien altres vies per poder ajudar al màxim a tot el sector.
Doncs des del primer dia que va esclatar l'estat d'alarma, vostè mateixa ho ha dit, que s'anirien prenent diferents mesures i veiem que de mica en mica van sortint aquestes mesures i evidentment des de la ràdio doncs, ens n'anem fent ressò i ens farem ressò de les noves que puguin aparèixer. Per ara, Lara Torres, com a regidora de Serveis Econòmics de l'Ajuntament, agraïm moltíssim que ens hagi donat tots aquests detalls al respecte d'aquesta notícia. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant. Queden 4 minuts per 9:15 i volem fer ara un breu apunt. I és que l'Hospital Sociosanitari de Lloret ha registrat una nova mort per coronavirus i el nombre de víctimes ja puja a 8 en aquest centre.
Cal destacar que aquest dilluns s'ha procedit a desconfinar la tercera planta del centre, ja que els pacients afectats per la Covid-19 que s'hi trobaven ja han completat el corresponent temps d'aïllament i s'han mantingut asimptomàtics.
D'altra banda, recordem que el sociosanitari des del 23 d'abril no s'ha detectat cap nou cas per coronavirus. I volem afegir que el nombre total de pacients ingressats als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per Covid-19 és de 20 persones.
A l'Hospital de Blanes aquest dilluns s'ha mantingut amb un total de 3 pacients ingressats per coronavirus i no s'ha registrat cap nou cas, cap ingrés ni cap nova defunció. A més, només hi ha un professional positiu i en aïllament per la Covid-19. A Calella hi ha un total de 17 pacients ingressats i aquest dilluns s'ha registrat una nova defunció.
En relació a la situació al conjunt dels centres hospitalaris de la Regió Sanitària de Girona i dels professionals afectats, dic que el nombre de persones ingressades en estat greu és de 24.
El total de persones hospitalitzades és de 299 i els professionals sanitaris confirmats per coronavirus són 99.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I anem ara amb una altra qüestió, i és que l'Ajuntament ha traslladat el centre de distribució d'aliments al pavelló municipal d'Esports. Ja vam explicar fa uns dies que hi havia aquesta proposta sobre la taula perquè arran de l'emergència sanitària derivada de la Covid-19, el magatzem del carrer Girona havia quedat petit i calia més espai. La previsió és que el servei comenci a funcionar al pavelló demà dimecres.
Recordem que des de l'inici de l'estat d'alarma, des del centre de distribució d'aliments, en coordinació amb Benestar i Família i la col·laboració de Protecció Civil, els voluntaris de Protecció Civil i Lloret Solidari es van reorganitzar per poder dur la cistella de menjar a casa al màxim nombre de famílies i evitar així que haguessin de sortir al carrer. A partir de demà, però, entrarà en funcionament el servei al pavelló i es donarà per finalitzat el servei d'entrega a domicili, que es reservarà només per a situacions excepcionals d'elevada vulnerabilitat.
Doncs en aquest cas en parlem amb la regidora de Benestar i Família, que és Arantxa Jiménez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens confirma, ja s'ha traslladat al centre de distribució d'aliments al pavelló municipal?
Sí, confirmat. De fet, van acabar el trasllat el mateix divendres, o sigui, el trasllat va durar un dia. Teníem previst que durés 3 o 4 dies, però en un dia, amb tot el suport de la brigada municipal, van finalitzar aquest trasllat i aquests dies han anat habilitant l'espai i demà comencen a distribuir els lots als diferents usuaris del centre de dia al pavelló municipal.
Perquè ho dèiem, fins ara s'ha fet servei a domicili i aquest servei a domicili es deixarà de fer i es podrà anar aquí al pavelló, però complint totes les mesures.
Exacte. El servei d'entrega a domicili ja és una part finalitzat i sí que és veritat que es reservarà per situacions excepcionals més vulnerables, ja sigui a nivell físic o persones amb Covid. Llavors, la resta entenem que si ara hi ha permís per poder sortir 7 hores, també podran anar, i per anar a comprar, evidentment, també podran anar a buscar el seu lot és un lot que està predefinit, és a dir, no està finalitzat, no està acabat, i llavors allà mateix podran anar i decidir, els usuaris decideixen una mica segons la seva necessitat, si volen un producte o un altre. Evidentment, el format que teníem fins ara, com bé vaig confirmar l'altre cop, el format de supermercat, és inviable fer-ho ara mateix per mesures de seguretat, però sí que és veritat que hi haurà aquest marge per acabar de definir el lot, que l'usuari sigui el que acabi de definir el lot segons les seves necessitats.
Doncs això, aquest servei que comença a funcionar demà al Pavelló Municipal d'Esports, senyal els horaris que ens marquen, que són 8:45. Per què havia quedat petit l'espai del carrer Girona?
Clar, l'espai ha quedat petit perquè per atendre aquest augment de demanda, clar, evidentment, i el magatzem ha de absorbir més productes alimentaris. Per tant, és inviable, és que no teníem espai. I per atendre tots els usuaris, no? Perquè hem tingut una allau important d'usuaris, no podíem respectar aquesta distància de seguretat. Per diferents motius era inviable seguir en aquest local, que la veritat és que durant aquest temps ens ha anat molt bé, però ha arribat el moment de posar-ho sobre la taula i decidir. De fet, sí que és veritat que és un impàs, és a dir, no és definitiu aquest lloc. Serà un trasllat temporal mentre es troba un local definitiu que s'ajusti a les necessitats del projecte.
Val, perquè li volia preguntar precisament, no? Fins quan estarien al pavelló? Després del pavelló ja no tornen al carrer Girona. S'està buscant un nou lloc per ubicar aquest centre.
Clar, la idea és aquesta, no? Això és un impàs i entenem que les instal·lacions esportives queden inhabilitades durant... no tenim previsió, però sí que entenem que durant aquest estiu estarem allà mateix i mentrestant nosaltres estem a la cerca d'un nou local que s'ajusti a les necessitats que tenim ara mateix. Per tant, que garanteixi aquest espai, no? Per tant, busquem un local amb totes aquestes característiques que s'ajustin a les necessitats del projecte.
I regidora, té dades de quants usuaris atén ara el centre de distribució d'aliments?
Doncs sí, ara mateix estem atenent a unes 400 persones, 400 famílies durant la setmana.
I és per comparar-ho?
Famílies, o sigui, unes 800 al mes. Comparada a les dades, sí que ha doblat, tot això ha doblat. Els números exactes, però sí que és veritat que, no, que impacta molt, no? que donarem cobertura a 400 unitats familiars setmanals, o sigui, unes 800 al mes. Aquestes dades sí que impacten una mica, no? Perquè són moltes famílies que s'atenien i que hi ha noves demandes. Per tant, no volem deixar ningú fora i s'està absorbint totes les demandes que ens estan venint i que, evidentment, ens vindran.
Clar, una altra pregunta, no? Vindran. Es preveu que segueixi incrementant encara més aquest nombre de demandes?
Som conscients de la realitat que tenim a la nostra població i, malauradament, això es repercutirà molt a l'hivern i som conscients que hi haurà un augment de demandes i, per tant, estem prevenint tot el que estigui a les nostres mans per afrontar aquest allau que està venint i que es vindrà. Ens estem ajustant i fem previsions.
I sabem que hi ha, o tenim entès, que hi ha personal municipal que s'ha afegit a l'equip de voluntaris de Càritas, no?, aquests dies, que a més Càritas fa una crida per tenir més voluntariat, per fer front a tota la situació.
Sí, es preveu que l'impacte, no?, a l'accés econòmic ha causat per Covid. Es mantingui durant un temps molt llarg, per tant, el motiu per qual es farà necessària la participació de més voluntaris. Per tant, sí que és veritat que volem fer aquesta crida, no?, a la gent que vulgui participar al projecte, que vulgui ser voluntària per ajudar a Càritas, que s'apropi a Càritas i que sempre és benvinguda i sempre un cop de mà és super necessari. I per tant, si la gent és... Bueno, no, que estem vivint una situació molt complicada i està sortint el millor a nosaltres, tenim molts voluntaris. De fet, agraïments a tots ells, entre ells el Jovent Solidari, entre d'altres, entre diferents entitats i més donacions que estem rebent. Per tant, si hi ha gent que vol fer-se voluntària, hi ha necessitat i hi haurà més necessitat, per tant, que s'acostin al CDA o a Càritas, que gestiona el tema de voluntariat, i estarem, bueno, seran benvinguts i els rebrem amb els braços ben oberts.
Doncs queda dit, si algú hi està interessat en col·laborar, que contacti amb Càritas. I d'altra banda, regidora, volem canviar de tema, tot i que seguir en l'àmbit de benestar i família, per explicar que ja s'ha iniciat la tercera ronda de trucades a la gent gran, no? En què consisteixen?
Sí, com bé sabeu, hem fet dues rondes de trucades. És veritat que La primera, hem canviat molt d'intensitat, evidentment la primera va ser molt intensa, no?, perquè és quan va esdevenir tot el Covid, per tant les persones no sabíem, no desconeixíem la situació d'aquestes persones, per tant han anat en diferent línia. Evidentment la tercera ronda de trucades que vam començar fa una setmana va per una línia diferent, no? És com més, són preguntes més lliures, no hi ha una guia amb uns indicadors tan determinats i tan pautats, sinó que evidentment s'ha repartit el diferent, la llista ha estat repartida, no? La gent gran ha estat repartida entre els diferents personal que ha fet aquestes trucades i han tingut unes preguntes més lliures per enfortir aquest vincle, no? És a dir, l'objectiu principal és fer aquest acompanyament emocional i evidentment s'ha creat, mira, entre una cosa molt positiva, s'ha creat vincle, no?, entre la persona que truca i la persona que està trucada. Doncs aquesta necessitat de parlar amb algú i que algú t'escolti, sí que és veritat que s'han creat vincles, per tant podem extreure una cosa molt positiva, no? I evidentment aquesta trucada és per acompanyar, no?, davant d'aquests neguits i pors, davant d'aquesta incertesa que es pot produir, no?, per aquesta malaltia.
Doncs volíem deixar-ho dit també, tota aquesta feina que s'està fent des de Benestar i Família, tenint tan important en un moment complicat com el que estem vivint. Arantxa Jiménez, regidora de Benestar i Família, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí a la ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I hem de seguir avançant, ara passen 6 minuts de 8:45, perquè tenim molts temes per explicar relacionats amb la Covid-19, i ho dèiem fa uns moments parlant amb la regidora Lara Torres, ja han començat els cursos de formació pel sector turístic. Els impulsa gratuïtament l'Ajuntament a través de l'empresa Altimir, i l'objectiu és donar totes les eines perquè els empleats es preparin a consciència per començar a treballar garantint totes les mesures d'higiene i seguretat davant la Covid-19.
La formació, que va començar divendres passat, s'inclou el Pla Integral de Lloret per afrontar la temporada d'estiu que es va presentar la setmana passada. Amb aquest Pla Integral, Lloret vol ser la destinació més preparada i la més segura possible en l'actual situació de pandèmia. Qui estigui interessat en apuntar-se en aquesta formació pot fer-ho a través del portal de l'Ajuntament, lloret.cat.
Doncs els detalls els coneixem parlant amb la gerent del grup Altimir, Carme Cernicharo. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
En què consisteix aquesta formació que es va començar divendres a la tarda i que té previstes diferents sessions?
Doncs, consisteix en un pla formatiu, a l'inici d'un pla formatiu per preparar a les empreses per una obertura segura. Una gran proposta que va posar sobre la taula l'Ajuntament. Ens va semblar una idea genial per poder arribar al màxim de gent possible al mateix missatge i poder preparar aquestes empreses i els treballadors amb un pla genèric de mesures d'higiene genèriques per les empreses que han d'implementar i que han de saber que han d'implementar per la reapertura dels negocis, i després una part una mica més específica per cadascun dels sectors i parlant una mica de les bones pràctiques i els protocols en determinats sectors específics.
Altimir és un grup sanitari, si no ho tinc mal entès. És a dir, per poder fer aquestes formacions s'ha hagut de crear com tot un protocol nou de mesures d'higiene i seguretat, donat el que estem vivint amb la Covid-19?
Bueno, nosaltres com a grup Altimir som un grup empresarial, estem consolidats des de fa més de 25 anys en el sector de la salut ambiental i de la seguretat alimentària. Estem principalment especialitzats en el sector de l'hostaleria, la restauració, col·lectivitats minoristes, justament doncs, una mica per geografia, no?, també. L'empresa porta molts anys treballant en l'àmbit de la salut mediambiental i seguretat alimentària, amb la qual els protocols que es destinen en el context actual són una deriva del que ja s'ha treballat durant molts anys en el concepte d'higiene, no? Tenim clar que per nosaltres, a nivell tècnic, el concepte d'higiene és el mateix de sempre, sigui per Covid o sigui per listèria. El que ha canviat, evidentment, és la percepció d'aquesta higiene. I, per tant, tots els protocols que han hagut de derivar, s'han hagut de destinar i s'han hagut d'ampliar i millorar per al context actual del Covid.
Mm-hmm. Creus que hi ha mesures que, no, perquè comentaves que ara la gent està com més conscienciada, per tant, hi ha restauradors, hotelers, etc, que hi ha mesures que començaran a aplicar i que es quedaran ja en la societat?
Ho tinc claríssim, perquè és el que deia, la percepció d'higiene ha canviat, però no ha canviat des del punt de vista de l'operador de la indústria alimentària, de l'operador turístic o de l'operador del comerç, sinó que ha canviat des del punt de vista de l'usuari, de la població en general, no? L'exigència per part dels consumidors, de la població en general respecte a la higiene, serà molt, molt més gran, i per tant això, moltes de les mesures que arriben amb el Covid es quedaran. Evidentment, quan això evolucioni, la situació doncs, millori, quan hi hagi vacuna, evidentment doncs, hi haurà una relaxació per part de la població, però hi ha certes mesures d'higiene que es quedaran.
I què és el més important que han de tenir en compte els treballadors? No demanarem, evidentment, que ens facis tota la formació, ni molt menys, però així a termes generals, què és el més important que es vol transmetre, no?, amb aquesta formació, i que han de tenir en compte els treballadors per afrontar la temporada amb garanties?
Doncs bé, aquestes formacions estan destinades per donar els coneixements mínims per poder treballar amb seguretat. Tota la formació, tot el que estem preparant, tant les formacions com els protocols que s'estan preparant, sorgeixen de les normatives que ara ja tenim publicades i sorgeixen també de tot el coneixement tècnic, científic i també del sentit comú, no? I no deixen d'estar doncs, relacionades doncs, amb l'espai entre persones, amb les contaminacions creuades de superfícies, evidentment amb els procediments de neteja, desinfecció que han de fer en aquestes superfícies i en els espais de treball. Vull dir que aquestes formacions realment el que et donen és una mica de coneixement de què és el virus, com es transmet i sobretot quines mesures hem de seguir per evitar que aquest virus es traspassi ràpidament de persona a persona. A veure, tenim clar que el virus que tenim clar tothom perquè ens arriba per tot arreu com es transmet aquest virus i quina ràpida propagació pot arribar a tenir, no? Per tant, les mesures a nivell de formació i a nivell d'actuació dintre les empreses han de ser per tallar aquest fil, no? Per evitar aquest traspàs de persona a persona o de superfície a persona.
Uh-huh. Doncs tot això és el que es va ensenyant més o menys en aquests cursos que van començar, dèiem, divendres. Com han anat les primeres sessions?
Doncs van començar, sí, exacte, es va fer la primera sessió del Pla de Contingència per a Empreses, que és el de mesures generals per a empreses i treballadors el divendres a la tarda, una formació de 3 hores, van haver-hi moltes preguntes, es van atendre totes les preguntes que es van poder, no?, que donen aquí, la veritat, les 3 hores. Crec que tinc constància de que va anar molt bé, es van poder atendre la majoria de les preguntes que tenien els assistents, i aquesta mateixa formació del divendres a la tarda es torna a repetir justament avui, matí i tarda, si no recordo malament, estan els horaris, a l'Ajuntament, avui matí i tarda, demà pel matí, i finalment el dijous em sembla que s'acaba el pla de contingència, i llavors ja comencem amb el format sectorial, no? amb les formacions específiques sectorials. La veritat és que estan anant amb molta normalitat. Van haver-hi més de 300 persones connectades. En les formacions d'avui hi ha més de 400 persones inscrites, amb la qual cosa crec que és un bon pas, és un èxit, la veritat.
Teniu una dada de persones a les quals creieu que arribareu? Difícil de comptar, no?
Sí, és difícil. Quan tingui els resultats, clar, finalment ho sabré, però en aquesta primera part del pla de contingència esperem arribar aproximadament a 2.500 i 3.000 persones, segur.
Uh-huh. Perquè des del grup Altimir havíeu fet formacions amb aquest format telemàtic ja? O ha estat una novetat?
Bueno, nosaltres des de grup Altimir tenim una plataforma online. ¿Vale? Nosaltres havíem experimentat tot el que és la formació online. Després, quan es va esclatar aquest estat d'alarma, nosaltres, com a empresa de salut mediambiental i seguretat alimentària, fem moltíssima formació presencial, moltíssima. Però ens vam trobar que els clients seguien necessitant formació i nosaltres l'única manera de poder-li donar aquest servei era a través de la formació telepresencial, no? I durant el mes de finals de març i tot el mes d'abril ja havíem posat en marxa tot el tema de webinars de salut ambiental i seguretat alimentària per als nostres clients. Per tant, el format el coneixíem. De fet, nosaltres totes les reunions d'equip les fem en aquest format i vam pensar que seria una molt bona eina per poder arribar a moltíssima gent i, com he dit al principi, transmetre el mateix missatge de seguretat per intentar que aquesta reapertura d'empreses sigui el més segura possible.
Doncs un format de formació, valgui la redundància, que segurament també haurà arribat per quedar-se, tot i que es reprenguin en un futur les sessions presencials, segur que se'n poden treure coses bones també. I Carme, ja per acomiadar-nos, s'ha d'enviar un missatge a la ciutadania de tranquil·litat perquè quan torni l'activitat serà de manera segura?
Bueno, jo el missatge a la ciutadania el faria de prudència, no de por. Vale? Jo soc partidària de ser prudent i responsable, però deixar la por de banda. L'activitat s'ha de reactivar, l'economia s'ha de reactivar i amb por la por paralitza. Per tant, en aquests moments el que diria és que fem les coses bé, que ens conscienciem, que ens formem, que això no es pot fer en dos dies, que tenim un temps per preparar les empreses per la reapertura final i que la gent ho faci a consciència i amb seny. Posant seny a les coses i consciència, ganes i la veritat, tots els coneixements tècnics que ens arriben dels experts, crec que aquesta reapertura pot ser segura, però està a les nostres mans. Aquí ja no és un tema polític, no és un tema de colors, no és un tema de que nosaltres puguem transmetre més o millor o pitjor a les formacions, és un tema de corresponsabilitat de tot, no? Des de la ciutadania, doncs als ajuntaments i a totes les empreses tècniques que estem de pel mig que podem ajudar en aquesta reapertura segura.
Doncs ens sembla un molt bon missatge per acomiadar aquesta entrevista. Carme Cernicharo, com a gerent del grup Altimir, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls avui aquí a la Ràdio de Lloret. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passen 2 minuts de 3:15, queden 13 minuts per les 9 i seguim aquí al Bon Dia Bon Hora. L'Ajuntament i la Fundació Climent Guitart col·laboren perquè una 50ena d'infants del municipi puguin seguir el curs de manera virtual. A la iniciativa també hi participa l'operador de telecomunicacions Fibracat, que és l'empresa que ha facilitat les connexions.
Aquesta iniciativa solidària de la Fundació Climent Guitart se suma a un conjunt d'accions per atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables com a conseqüència de l'emergència sanitària.
Doncs saludem a la presidenta de la Fundació Climent Guitart, aquí tenim el telèfon, Cristina Cabanyes, bon dia.
Molt bon dia.
Parla'ns una mica d'aquesta iniciativa, en què consisteix, com s'està aconseguint, no?, que aquesta 50ena d'infants puguin seguir el curs de manera telemàtica.
Bé, uns dies vàrem rebre la petició des de l'Ajuntament que hi havia una sèrie de famílies a Lloret de Mar, aproximadament unes 50, que doncs, els seus joves i nens no podien seguir el curs de manera virtual, com ho estan fent tots els nens, i vàrem contactar amb el turoperador Fibracat i conjuntament hem finançat entre la Fundació Climent Guitart i Fibracat, el 50% cadascú, doncs hem finançat aquestes 50 targetes de 50 gigas perquè totes aquestes famílies puguin tenir connexió fins a final de curs.
Aquesta seria la manera en què hi col·labora la Fundació amb aquesta iniciativa.
Sí, correcte. I després la Fundació també ha fet de nexe d'unió doncs perquè l'Ajuntament pugui aconseguir una sèrie de diners per també finançar doncs, les tablets i poder donar per tancat aquest cercle i que aquests nanos puguin tenir tant els aparells com la connexió.
I teniu constància de si ara ja queden coberts tots els infants del municipi?
Sí, abans es va fer tot un estudi per veure les necessitats que hi havia i ara ja tothom pot finalitzar aquest curs com es pot i com es pot aquest any amb aquesta situació tan excepcional que estem vivint.
Uh-huh. Hem vist que la Fundació Climent Guitart des del primer dia pràcticament en aquests temps tan complicats ha estat molt activa, ha fet moltes accions i no sé si teniu previstes més accions.
Bé, anem treballant el dia a dia, ja veieu que ara no hi ha res cert, tot es va visquent minut a minut i totes les demandes que anem rebent les anem gestionant. Qualsevol persona o qualsevol entitat que necessiti de la nostra col·laboració saben ben bé on trobar-nos, i si no, a través de l'Ajuntament, amb qui tenim una gran col·laboració i amb qui ens agrada molt treballar, també ho pot vehicular i ens ho pot fer arribar. I quan rebem la petició, llavors nosaltres ens posem a treballar a través de les persones que formem el patronat, buscar la manera de solucionar-ho, com en aquest cas ha sigut buscar aquest vincle amb Fibracat que ens pogués financiar la meitat d'aquestes targetes.
Doncs ho recollim, Cristina Cabanyes, com a presidenta de la Fundació Climent Guitart. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio, com sempre, a la nostra trucada, i qualsevol nova acció, doncs, des d'aquí ens en voldrem fer ressò. Gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
I parlem de la mateixa iniciativa ara amb el regidor de Coordinació de Govern, Jordi Sais. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs donis el seu punt de vista, no?, de quina manera col·labora l'Ajuntament amb aquesta iniciativa i com s'ha rebut la col·laboració de la Fundació Climent Guitart i de Fibracat.
Bé, hem col·laborat amb aquestes dues, amb la Fundació i amb l'empresa Fibracat, així com amb l'obra social de la Caixa, per poder distribuir als alumnes dels centres educatius de Lloret que no tenien a disposició elements electrònics i material fungible, llibretes, colors i tot aquest tipus d'aquest material que utilitzen a les aules, però que ara malauradament no els poden utilitzar, per tal de que no es quedessin sense la possibilitat de seguir el curs escolar com s'està fent a dia d'avui. Uh-huh. També hem col·laborat amb altres accions, amb la Fundació, com amb el tema dels dibuixos que ens va cedir de la Pilar Imaiés, i amb altres com hem anat col·laborant habitualment.
Per tant, iniciatives que es van prenent aquests dies tan estranys, amb tantes necessitats, i que s'han d'anar, com si diguéssim, tapant forats, no?, per poder tirar endavant. I ens comentava això, no?, i Cristina Cabanyes ens deia que ja estan tots els alumnes de Lloret, en aquest sentit, coberts per poder seguir el curs.
Bueno, en principi el que es va fer des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, es va contactar amb les direccions dels centres educatius per tal que ens fessin un llistat dels alumnes que creien que encara no disposaven d'aparells electrònics o de connexions per poder seguir el curs escolar, així com aquelles famílies que tampoc disposaven del material fungible. Es va depurar aquest llistat a través del Departament d'Informàtica i del seu regidor, doncs es va adquirir les tablets i la policia local va fer la distribució de les mateixes. El material fungible també va ser repartit per als conserges dels centres educatius a totes aquelles famílies que no en disposaven. Uh-huh. Per tant, ha sigut una acció bastant transversal i que han participat diferents regidories de l'Ajuntament, i així com la col·laboració de l'obra social de la Caixa, de la Fundació Climent Guitart i de Fibracat, que és el que ens van facilitar les connexions.
Uh-huh. Regidor, l'Ajuntament està rebent moltes mostres de solidaritat aquests dies?
Moltes. Ja diuen que les situacions de crisi acaben portant o acaben traient el millor de les persones. I en aquesta situació hem vist les cosidores a través de les aurores, els joves voluntaris, molta gent que ha cedit menjar i aliments de molts col·lectius diferents a Càritas. Hem hagut fins i tot de dir que no segons quines propostes, perquè molts ens s'oferien a portar i a fer menjars, però malauradament els menjars cuinats no es poden distribuir perquè no hi ha un seguiment ni un control sobre els mateixos i malauradament els protocols ens impedeixen servir aquest tipus d'aliments. i ens fan servir els aliments empaquetats, diguéssim, no? I, però, bueno, infinites mostres de solidaritat, tothom vol participar, i realment ha estat això, ha estat una unió de tota la població per tal de poder atendre totes aquelles persones que s'han vist pues, això, amb dificultats en aquests moments i que també vindrem a atendre en el futur, perquè ja, com ha explicat abans la regidora de Benestar i Família, doncs ja s'ha ampliat la zona de CDA, el centre de distribució d'aliments, i estem ment doncs, a anar a un nou local per tal de poder atendre les necessitats que ens vindran després de que acabi aquesta crisi sanitària.
Doncs totes aquestes mesures anem parlant i n'anirem parlant aquí des de la ràdio. I per ara, regidor de Coordinació de Govern, Jordi Sais, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts per arribar a les 9 i volem acabar amb una última notícia. I és que en aquests dies que res no és normal, la pandèmia ens ha portat a viure un temps excepcional en què hem hagut d'adaptar-nos a marxes forçades i viure i veure les coses d'una manera diferent a com estàvem acostumats. I una de les coses que ha canviat relativament és els parts. Els nadons no hi entenen de pandèmies i els que havien de néixer han nascut aliens al que hi havia al món exterior. Aquí a Lloret, una de les parelles que acaben de tenir un nadó en plena pandèmia són l'Andrea i en José María. Acaben de donar llum a la Bruna. Doncs volem saber de primera mà com es viu una experiència com tenir un fill en època de coronavirus. Saludem en José María Muñoz. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Esteu tots bé?
Sí, molt bé.
Aquí, digues.
Tots quatre a casa ja fa uns dies. I res, tot bé.
Explica'ns una mica com ha estat l'experiència i hem de dir que teniu una altra filla que té, no sé, que té 6 o 7 anys?
Sí, 6 anys.
Com ha estat l'experiència en aquest cas i comparat amb l'altra part, no? Si ha estat molt diferent, si us ha afectat el fet de que la Bruna hagi nascut en plena pandèmia?
Sí, diferent totalment, perquè l'altra nena la vam tenir, bueno, ja fa 6 anys, va néixer a Argentina, perquè nosaltres vivíem allà, i res, era totalment diferent, perquè quan va néixer van tenir familiars, amics, tots allà, i aquí, doncs, imagina't, van ser 48 hores que vam estar a l'hospital i cap mena de visita ni res. Vam estar com 15 hores al box, entre el box i quiròfan, i d'allà, quan va néixer, ens van traslladar allà a la maternitat i també 2 dies allà, bueno, 48 hores d'observació sense cap mena de contacte amb ningú, i d'allà cap a casa, i totalment diferent. Els amics, familiars, encara no coneixen la nena, i bueno, sí, molt diferent, totalment diferent.
Clar, entenem que no és que sigui greu, però sí que hi ha ganes, no? Suposo que ja pugueu rebre visites i que la gent conegui la Bruna.
Sí, i tant. La fase 1 s'està fent esperar, eh?
S'està fent esperar, sí, la veritat és que sí. Quin dia va néixer la Bruna?
17 d'abril.
El 17 d'abril. Uh-huh. I, José María, deies que veu estar 48 hores en observació, en tot cas que tampoc no veu poder tenir contacte amb altra gent, però en el centre en si us veu sentir ben atesos, veu sentir que...
Sí, sí. La veritat que va néixer a Calella i al centre un 10, eh? Perquè ja et dic, vam estar totalment aïllats, sense contacte amb cap mena de pacient ni res. O sigui, del box al quiròfan i del quiròfan a maternitat, una habitació per nosaltres, i ja et dic, les infermeres, un veu, contínuament anaven vinent, ens van atendre molt bé, molt bé. La veritat que... Per aquest és un 10, es van portar molt bé.
Perquè quan va esclatar la pandèmia, l'estat d'alarma, etc., clar, jo ho deia, no? Els nens, els nadons, són aliens. El que passa fora, ells s'hi han de néixer, neixen, i han sortit i s'han trobat hospital col·lapsats, farcits de mesures de prevenció per evitar el contagi. Vosaltres, en algun moment, quan va esclatar tot, vau patir, vau tenir por, o en tot moment us heu sentit segurs?
La veritat que vam patir perquè que no t'imagines alguna cosa així. Bé, anàvem al ginecòleg i tal, tot bé, i quan vas... Què és això? No t'ho imagines. Ara què? Anirem a l'hospital? Com serà? Què hem de fer? No sé, anàvem molt perduts amb aquest, perquè, clar, portàvem ja des del 14 de març confinats a casa. Llavors va ser tot aquest mes de que no sabíem de notícies, sí, però és que nosaltres en qualsevol moment serem pares, com serà això, no? Però després, quan vam arribar allà i tot, la veritat que molt tranquils, perquè no vam veure cap mena de malalt ni res. Nosaltres vam estar com si fos un hospital per nosaltres. Ja et dic, vam estar aïllats totalment, i allà a maternitat vam pujar a dalt, una habitació per nosaltres, i clar, ja no vam estar molt tranquils en aquest aspecte a el que veníem visquent aquest mes confinats a casa.
Doncs, José María, ens alegrem moltíssim, moltíssim que tot hagi anat tan bé. Esperem que la Bruna estigui la mar de bé, que no en tenim cap dubte, i que aviat pugui conèixer a tots els familiars i amics de la família.
I tant, això esperem.
Doncs felicitats de nou, molts ànims, i moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
Vale, merci a vosaltres.
Doncs són les 9 i un minut, ho deixem aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i el Bon Dia, Bona Hora torna demà a les 8 en punt.